Jo crec que van fer molt bé anant a la Xina i no a donar lliçons, sinó a persuadir, diguem. I també de la Xina, d'algunes coses que ha fet bé durant les últimes dècades, nosaltres en podem aprendre. Comparteixo totalment que el món entra en una nova fase econòmica i anem en un món postneoliberal, on les coordenades econòmiques dels darrers i els consensos dels darrers 30-40 anys han acabat, on el comerç estarà travessat sempre per la seguretat, on la lògica de la seguretat primarà sobre l'optimització de recursos, i on nosaltres voldrem reduir dependències i voldrem d'utilitzar més l'Estat en l'àmbit econòmic. Perquè això ho farà tothom. És una lògica més de capitalisme d'Estat en el que anem, més pròpia del segle XIX, també del mercantilisme del segle XIX, que el neoliberalisme de les últimes dècades. Així que sí, necessitem fer política industrial, no només necessitem tenir un mercat únic que operi i amb fronteres obertes. Política industrial, per exemple, una de les grans diferències entre la Xina i nosaltres és que destina a innovació o a política industrial, en política industrial, un 1,5% del PIB a Europa i un 4% a la Xina. Nosaltres necessitem les capacitats de l'Estat per acompanyar a la nostra capacitat productiva industrial. I sí, i això a la vegada crec que és compatible amb dir nosaltres necessitem una relació comercial més equilibrada amb la Xina, que és un dels objectius, perquè, òbviament, importa molt la Xina cap a Europa, també cap a casa nostra, nosaltres exportem molt poc. De fet, les dades són... exportem a Europa, a la Unió Europea, més a Suïssa que a la Xina. I és un mercat enorme i aquest desequilibri hauríem de ser capaços de corregir. Però la nostra relació amb la Xina, jo crec que una de les coses importants que es va fer bé la setmana passada és dir, necessitem una posició pròpia, la Unió Europea, que defensi els interessos europeus. No com a apèndix de ningú, ni dels interessos de ningú, i també en l'àmbit econòmic. I sí, aprendre d'algunes coses que s'han fet bé en un nou panorama econòmic on l'Estat, les capacitats industrials de l'Estat, l'acompanyament de l'Estat serà més important per protegir mercats i per protegir les teves empreses.
És Javi López, vicepresident del Parlament Europeu. Afra Blanco.
Bon dia, senyor López. A veure, jo he entès i comparteixo que el sistema internacional ha canviat des del 1945 i les tensions actuals fan visibles absolutes limitacions, no? Li he entès que la ONU ha de ser més representativa amb la veu del sud global. Ara la pregunta seria, respecte del Consell de Seguretat, vostè apostaria per eliminar veto, que crec que és francament complicat per no dir impossible, com s'estava situant i com deia el Pau, o limitar el veto i afegir nous membres com podrien ser el Brasil o l'Alemanya... I acabo amb una pregunta. Més autonomia per la ONU per crear forces de pau més ràpides i menys dependents.
Jo crec que s'han de fer totes les coses a la vegada. De fet, jo crec que hauríem de ser capaços de limitar el dret de veto que tenen avui els cinc grans amb capacitat, amb una cadira permanent al Consell de Seguretat, però a la vegada hauríem d'introduir nous membres permanents, especialment Llatinoamèrica, la possibilitat del potencial de candidatura de Brasil com a membre permanent, i de l'Àfrica, no? Aquí una potencial candidatura podria ser la de Sud-àfrica. I això a la vegada en fer unes Nacions Unides més àgils, no? El sistema de Nacions Unides avui es mostra poc operatiu, poc funcional. I no l'hem de donar per garantit. De fet, ja ha passat en el passat muntar una història multilateral internacional que s'acabés morint, la Societat de Nacions, no? Entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Això, si no som capaços d'adaptar-la al món actual, podria tornar a passar, podria estar passant davant de nosaltres i no ens estem donant compte. Així que sí. Però la qüestió clau és aquells que volem organitzar el món sota institucions, diàleg, cooperació i normes, i aquells que creuen en el dret de la força. Estats Units avui, Trump sobretot, creu que allò que pot fer és legítim fer-ho. Aquesta és la gran diferència. I no, mira, al món no tot el que pots fer és legítim fer-ho. I o estem guiats per les normes i per la cooperació, o estem guiats per la violència i la força.
Doncs sobre aquest món de la força, la guerra a l'Orient Mitjà, que continua movent-se en tres grans fronts. Un és l'econòmic, ara en parlarem amb Santiago Núñez Becerra, i l'altre és el militar i el diplomàtic. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
I ara mateix s'està complicant molt aquest front militar i diplomàtic.
Sí, encara més. Per posar una mica de context, recordem que l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran s'acaba demà passat. Recordem també que tenim un altre alto el foc entre el Líban i Israel. Arran d'aquests dos alto el focs, en teoria, s'havia de reobrir l'estret d'Hormuz, però l'Iran el va tancar aquest cap de setmana argumentant que les tropes dels Estats Units encara continuaven bloquejant els ports iranians. iranians. Aquest és el context. La novetat de les últimes hores, ho hem explicat abans, és que un destructor dels Estats Units ha disparat i ha ocupat un vaixell de càrrega iranià al Golf d'Oman. Tenim poquets detalls. Trump ha explicat a les xarxes socials que és un vaixell que estava sota sancions dels Estats Units per un historial d'activitat il·legal, textualment, sense precisar quin. Tampoc no sabem si hi ha hagut baixes, i en això també hi tenim la propaganda d'una i altra banda, perquè l'agència de notícies iraniana ha informat de l'atac, però diu que la Guàrdia Revolucionària ha fet que retirin els soldats nord-americans, cosa que, segons Washington, no ha estat així. L'Iran, després, arran d'això, a les últimes hores, en el seu canal de Telegram, ha dit que hi haurà resposta, que hi haurà represàlies de l'Iran per aquest atac. De fet, l'alt comandament iranià ja ha llançat un atac amb drons a diversos vaixells dels Estats Units de la zona, i és novetat d'ara fa ben pocs minuts. El president iranià ha fet un comunicat on ha dit que la desconfiança cap a l'enemic i la vigilància en les interaccions continuen sent una necessitat innegable. Ho ha dit l'Iran, que també ha fet públic aquesta nit, per cert, que ha executat dos homes acusats d'espionatge per Israel. Clar, tot aquest panorama posa en qüestió de si la via diplomàtica ara mateix és una opció o no. Perquè...
si reprendran o no les negociacions al Pakistan.
Perquè en teoria això s'ha passat, és a dir, en teoria no, això s'ha dit després que s'anunciés que hi hauria aquestes negociacions que deies al Pakistan. Però aquí hi ha dos grans interrogants. Un, l'agència de notícies iraniana va dir: nosaltres no hem dit que hi anirem, nosaltres no hem dit en cap moment que anirem a aquestes negociacions. I la segona, doncs aquests atacs que comentàvem, si això pot tenir alguna influència.
Estats Units ha dit que està enviant ja una delegació.
Sí, amb el vicepresident J.D. Vance, però l'Iran va dir: no, nosaltres no hem dit en cap moment que ens assegurem a negociar, i veurem aquestes represàlies amb les quals han amenaçat després d'aquest atac d'aquesta nit.
I quina lectura en fas del que està passant d'aquests últims fets a Brussel·les? Per què Brussel·les continua sent un actor secundari? Hauria d'entrar més en la matèria, en la negociació, en el diàleg, en la pau?
Europa ha dit que aquesta no és la seva guerra, cert, però dins de la lògica de la força bruta, Europa és un llenguatge aliè, no? Ens som incapaços de tenir un paper més enllà de posar molts diners moltes vegades per la reconstrucció, que és el que solem fer. Estem empenyent en la direcció del diàleg, i que és l'únic possible. Cal dir que quan hi ha hagut diàleg amb l'Iran, Europa ha estat protagonista. Va haver-hi un acord amb l'època de l'Obama sobre les capacitats nuclears amb l'Iran, que qui va ser el gran artífex, l'arquitecte d'aquesta negociació, va ser la Unió Europea. Quan hi ha diàleg i hi ha diplomàcia, Europa és útil, se sent amb valor afegit, amb bones cartes. Quan entra dins de la lògica militar i de la força bruta, nosaltres tenim un paper molt secundari. Però és necessari que equipem amb la guerra que avui hi ha a l'Iran. O sigui, és un desastre estratègic per a Europa. La gran factura estratègica del que està passant avui a l'estret d'Hormuz l'acabarà pagant la Unió Europea en forma de conseqüències econòmiques, la crisi energètica, que no només és una crisi energètica, provocarà problemes als fertilitzants, als aliments, té un impacte enorme sobre les cadenes de subministrament que estan molt integrades avui en una economia molt globalitzada. Nosaltres estem més exposats que ningú, perquè tenim una economia més oberta que la de la resta. Així que esperem que aquestes negociacions acabin amb la pau a l'Orient Mitjà. No?
De fet, el Fons Monetari Internacional ja ha alertat que si la guerra continua, més enllà de l'estiu, hi pot haver una recessió mundial de l'economia. En parlem d'aquí pocs minuts amb Santiago Niño Becerra. Javi López, vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC. Gràcies per acompanyar-nos.
És un autèntic plaer.
Tres minuts i ho debatem també amb Montsant Ebrera, amb Pau Llong, amb David Madí i Afra Blanco.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tant amunt i avall?
No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
La segona vida de Ginebra Bern, d'Agnès Marquès. Una novel·la poderosa, un cop de puny emocional. La segona vida de Ginebra Bern, Premi Ramon Llull.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Aquest Sant Jordi el Drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte?
Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 20 d'abril, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te'n a MediaMarkt.
Aquest Sant Jordi, al matí de Catalunya Ràdio, torna al carrer.
El 23 d'abril, en Ricard Ostrell i la gent de la Renaixença t'esperen al Passeig de Gràcia, entre Consell de Cent i Diputació, des de 8:45 del matí, per viure una diada plena de llibres, amics i molta música.
Veniu a veure'ns, que Sant Jordi és per compartir-lo plegats.
Per un dia, va, per un dia baixarem a Barcelona i us ensenyarem en directe com fem la Renaixença.
Oh, i serà maco de veure.
I tant.
Celebrem aquest Sant Jordi entre llibres i roses, amb l'Ostrell, en Peyu i companyia.
Ui. Oi que vindreu a passar el dia amb nosaltres?
Que sí, que sí.
I tant. Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Veniu a passar el dia amb nosaltres, vinga.
Ui. Ui.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong. Són les 9:13. Seguim nosaltres, Santiago Núñez Becerra. Parlarem de les incerteses econòmiques, també de si podem dir que ja l'economia mundial està en una situació límit amb el que està passant a l'Orient Mitjà. Però abans vull fixar-me en la Xina. En parlava Javi López. El Pau també introduïa un element de si hem d'aprendre o què hem d'aprendre de la Xina. Hem de mirar més de la Xina? Què en penseu, Pau?
Bueno, jo d'alguna manera li apuntava algunes característiques que crec que són... bueno, n'hem parlat en alguns altres dies, efectivament, que són particulars del model de desenvolupament del que ells anomenen socialisme amb característiques xineses, que és un model que combina planificació i mercat de forma bastant original i que, efectivament, està generant problemes, en aquest cas, pel que fa a la Unió Europea, i a mi em cridava l'atenció, com deia, aquesta mena de denúncia del dèficit, no? Al final, aquest dèficit el que amaga de fons és que tu has deixat de produir en el teu territori,
sí,
has deixat de tenir política industrial, ja no tens...
O l'has subcontractat tot, no, diguéssim? Sí.
Clar, a diferència de la Xina, no tens propietat pública estratègica, que ells tenen aquestes comissions de supervisió i administració dels actius estatals que els hi permeten ser accionistes majoritaris de les grans empreses públiques, no tens bancs públics de desenvolupament... Per tant, no tens capacitat de reindustrialitzar amb aquesta brújula verda que té l'estat xinès i, d'alguna manera, doncs estàs orfe, perquè ni tens la capacitat de produir de producció industrial que té la Xina, alhora tampoc tens, a nivell energètic, sobirania, ni tampoc tens sobirania tecnològica, i ara mateix el projecte de la Unió Europea doncs és un projecte desmortat. També m'agradaria dir que ha fet un relat el Javi d'una mena d'Unió Europea pacifista i referent i brújula moral i il·lustrada que també fa bastanta gràcia. O sigui, les intervencions militars dels estats membres de la UE destrossen completament aquesta narrativa del projecte de pau. També per la quantitat de pasta i despesa militar. Recordem el 2024, si no recordo malament, es van gastar més de 300.000 milions d'euros en defensa, que és un 20% d'augment respecte a l'any anterior. La despesa en adquisicions d'equipament, crec que un 50%, un 40%, un 50%, no recordo, va augmentar respecte a 2023. Per tant, bueno, sí que m'havia quedat pendent una mica qüestionar aquesta narrativa del projecte europeu com un projecte de pau. Però, bueno, per tancar amb el que deies al voltant del projecte de la Xina, doncs sí, jo crec que és un projecte del que s'han d'aprendre moltes coses, segurament no en l'àmbit de l'autonomia i dels drets civils, això segur que no, però en l'àmbit del desenvolupament econòmic sí, perquè la Xina està fent una cosa que van fer la majoria de potències industrials i capitalistes en el seu inici, el seu desenvolupament, Anglaterra, també els Estats Units, França, etc., que és una política pública forta i una protecció comercial forta. No? Més enllà dels mites de l'economia ortodoxa, al final, per un desenvolupament de la teva economia, necessites poder això, desenvolupar endògenament les teves capacitats industrials i aplicar mesures restrictives a nivell comercial i una inversió pública forta. I això és el que ha estat fent la Xina, i d'aquí els resultats, no? De tots els milions de persones que ha tret de la pobresa i de la seva capacitat, que en termes de paritat de poder adquisitiu ja és la primera potència econòmica del món, per sobre dels Estats Units.
David.
Sí, dos reflexions al voltant d'això. Una primera sobre la cimera, que estic d'acord amb el Pau, amb que el tufillo de superioritat moral que flotava, doncs a vegades és contradictori, a vegades inclús fa riure, no? Només ensenyar-ho dos. Una estrictament domèstica, és això, aquesta cimera es fa a Catalunya, Barcelona, a on hi ha la situació que hi ha i a on hi ha una amnistia aprovada fa 2 anys i que encara no s'ha acabat d'aplicar, i per tant donar lliçons de democràcia i donar determinades lliçons i demanar l'autodeterminació dels pobles com va fer la presidenta de Mèxic i etcètera, doncs té divertit, també demostra lo malament que està el sobiranisme en aquests moments a Catalunya, que això passa si sigui incapaç de tenir una veu al voltant d'això. Dos, sobre la Xina, jo crec que hi ha dues realitats. Una, si Estats Units ha decidit rebentar l'ordre mundial sorgit de la Segona Guerra Mundial i que li donava el lideratge global, ell mateix decidís rebentar-ho, és evident que la resta d'actors, doncs, han de construir aliances, han de construir marcs de relació diferents dels que hi havia. No és una decisió que hagi volgut fer Europa, és una decisió que ha volgut fer els Estats Units, sorprenentment i contra tota lògica. Això durarà el que és el mandat del Trump, i ens queden 2 anys i pico encara d'aguantar això, i després veurem què passa. Bueno, ja ho veurem, però pel camí és evident que això mou tota la correlació de forces i d'aliances d'Europa. I aquí l'altra gran potència en termes econòmics és la Xina. La Xina ha desenvolupat el Pau, aquesta és una discussió històrica que tenim, l'explica d'una determinada manera. De fet, el que la Xina ha desenvolupat a partir del Deng Xiaoping, que arrasa amb tot el que és la revolució xinesa i el Mao Zedong, que va donar resultats desastrosos i dramàtics, genera un capitalisme leninista. El model xinès és el que en podríem dir un capitalisme leninisme, és a dir, un capitalisme amb regles de mercat tremendes, vaja, seria inaplicable a Europa el que passa a la Xina. I leninista perquè segueix amb una dinàmica de partit únic, fora de democràcia, amb una barreja de comunisme, de confusionisme, de confucianisme, perdó, i d'això. És una cosa molt particular. Per tant, des del punt de vista comercial, doncs és evident que té una lògica l'aliança. Des del punt de vista polític, jo crec que tot això és molt més discutible.
Montserrat.
Bé, bueno, un petit apunt sobre la cimera, cumbre, convenció aquesta, que, bueno, després de preguntar-li, jo crec que tots, per quines són les receptes que haurien de sortir d'aquestes proclames, justament per resoldre els problemes que deien que són els importants, i també per resoldre els que Ricard li deies i que tampoc ha respost com s'haurien de resoldre, doncs el que comprovem és que Donald Trump sempre, o com a mínim últimament, està donant moltes oportunitats a Pedro Sánchez de distreure el personal respecte dels seus conflictes interns, no? I que això no ens dona una idea de futur respecte de com es resoldran els problemes internacionals en un moment que sembla que s'ha abandonat el multilateralisme, però que hem de recordar que el multilateralisme és una anècdota en la història recent del món a partir de les dues guerres mundials, no? O sigui que, en el fons, estem tornant, en molts casos, a velles reivindicacions que no es donaven durant molt de temps, que en un moment determinat semblava que eren possibles, no? Que hi hagués potències diverses a diverses regions del món, i que torna una altra vegada a no ser així. I per què no és? Justament pel lector del que parlàvem ara, de la Xina. Què és el que ha fet, en el fons, Donald Trump? Convences de que això de la democràcia amb una societat de mercat no acaba de funcionar. És a dir, que el model que funciona és el model xinès. Per què? Perquè madura en matèria de llibertats, ningú es mou perquè, si no, directament no surt a la foto vital, i una llibertat sempre controlada de l'economia. No? I aquest model, jo no dic que estigui en la intenció racional de Donald Trump, perquè als Estats Units, malgrat Donald Trump, continua sent un estat de dret on l'equilibri de poders, hem vist alguna vegada per algunes de les mesures que volia prendre, s'ha mantingut, no? Quan se li ha dit doncs no pots posar la política arancelària, no pot ser com tu dius, certes mesures econòmiques han de passar per altres instàncies. És a dir, el sistema funciona malgrat Donald Trump. Però Donald Trump, com altres dirigents europeus, s'emmiralla en aquesta Xina, que ho fa molt millor que Donald Trump, per suposat, perquè Donald Trump té aquesta aparència absolutament estrafolària, aquestes formes impresentables, i per tant queda com el gran enemic d'aquesta cimera. I no pensem, i parlem de la Xina, i de que és meravellosa, i que ha fet els deures des del punt de vista del mercat, sense recordar que en el rerefons, com el propi Pau reconeixia, hi ha una manca de llibertats individuals i unes penes de mort de les quals no sabem pràcticament quantes en donen, però molts organismes per la pau internacional diuen que del voltant dels 1.000 poden morir. Ara mateix a Iran han mort dos perquè deien que eren espies d'Israel. Què vull dir amb això? Doncs que el sistema ha gravitat cap a un emmirallament d'una potència innegable que ja des d'abans de Donald Trump, el propi Biden i Obama ja havien vist que era el gran enemic des del punt de vista del posicionament en el lideratge mundial i que té unes fórmules que no són les nostres, no són les d'Occident. Doncs bé, el que fan els països europeus que nosaltres denostem no és més que replicar a la demòcrata aquestes fórmules autoritàries xineses, que en aquell cas són molt més greus, per suposat, perquè ningú pensaria que això en el nostre món europeu i fins i tot a l'extrem occident, que és els Estats Units, això pogués passar. Però aquell de la que s'emmiralla, van a parlar i diuen que a veure com arreglem la balança comercial, és el model en el qual tots aquests dirigents nord-americans des de fa temps, perquè de tontos no tenen un pèl, han vist que era el model a seguir i a la demòcrata occidental volen imitar-lo.
Afra.
Bé, jo crec que el principal soci per a Espanya ha de ser i ha de continuar sent Europa. Ara bé, és cert que els socis dels Estats Units estan mirant més a Xina perquè també es presenta com més estable, tot i el que els companys estan dient i comparteixo. S'està presentant més estable degut també a les posicions i les actuacions del mateix Donald Trump al capdavant dels Estats Units. Si mirem en termes purament de mercat, podríem dir, és una de les principals potències exportadores de tecnologia i de maquinària. I Espanya és una de les principals... La principal importació passa també per la tecnologia i l'electrònica, no? És a dir, aquí podria existir i existeix un mercat interessant amb la Xina i un mercat que, a més, puc entendre que degut a les posicions que trobem als Estats Units es reforci. I, a més, és que la Xina té un paper central en la capacitat de controlar cadenes globals de subministrament. Ho vam poder veure després de la pandèmia. Ara bé, per mi, el més complicat de tot, superar les diferències regulatòries. Les hem viscut dins del món de l'automòbil i les hem viscut dins de diferents sectors estratègics amb relació amb Espanya i la Xina, no? I Europa directament, més que Espanya, Europa, no? I també crec que hauríem d'aprendre alguna cosa del que ha passat amb la relació amb els Estats Units, que és que hem d'acabar amb aquesta dependència excessiva, no?
Però saluda aquesta hora Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Economia. Santiago, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, bon dia.
D'entrada, no sé com valores el que estàvem comentant de la Xina, si vol afegir alguna cosa.
Bueno, a veure, d'entrada, per parlar de la Xina, jo crec que s'ha de situar a Xina. Xina és un... és un continent, pràcticament. És a dir, amb una població que és la segona del món actualment, que supera els 1.300 milions d'habitants, i evidentment amb un PIB que ara per ara és el segon del món, amb pèrdua de poder adquisitiu. Llavors, és un monstre. És a dir, l'economia xinesa és un autèntic monstre. A la vegada, per volum, vull dir, i amb tot això el que significa, a la vegada s'ha de tenir en compte que políticament la Xina és una dictadura. És a dir, ho podem dir amb altres paraules i en altres idiomes, però de fet és una dictadura. És a dir, allà es fa el que marca el plan, que és decidit per un consell, i allò va a missa. És a dir, una vegada es posa en marxa, es posa en marxa. Això què significa? Això significa, per exemple, que si aquest pla diu que s'ha de potenciar, i posaré un exemple, s'ha de potenciar un sector o una sèrie de sectors, es potencien passi el que passi. Estic pensant en l'automòbil elèctric. El president de Ford, amb una visita que va fer l'any passat, convidat per una sèrie d'empreses xineses, va dir que la indústria de l'automòbil elèctric a Xina està per davant 5 anys de tothom. Per davant de tothom, 5 anys. Per què? Bueno, perquè ha sigut una estratègia del govern, del partit, del plan, i ha sigut aquest sector, evidentment, alimentat amb una sèrie de subvencions i amb una sèrie d'avantatges, i han arribat on han arribat. Clar, és impossible que ni Europa ni cap país europeu pogués fer això. Tampoc als Estats Units. És a dir, i la Índia, que potser podria ser un país que es podria apropar, evidentment per desenvolupament tecnològic i econòmic no pot fer-ho. És a dir, jo no dic que hi hagin certs punts que, puguin servir per millorar-nos, no?, a l'economia xinesa i al model xinès, però en general, vull dir, és una altra història.
Ara mateix, abans ho comentàvem, el Fons Monetari Internacional, el que està passant en el conflicte de la guerra a l'Orient Mitjà, ja ha alertat que si aquesta guerra continua més enllà de l'estiu, hi pot haver una recessió mundial en l'economia. Podríem dir, professor, que l'economia mundial està ja en una situació límit?
Miri, jo, sincerament, el dia 16 d'abril, concretament, em vaig començar a preocupar moltíssim. Per què el 16 d'abril? Bé, el comissari europeu de l'energia, el senyor Dan Jorgensen, va dir, paraules textuals, que la situació és dolenta i va a pitjor. A mi això em va sobtar moltíssim, perquè la Comissió Europea es caracteritza per fer comunicats molt light. No dic que falsos ni molt menys, no? Però vull dir, és molt diplomàtica parlant, i es mira molt les paraules, són paraules molt mesurades i frases molt ben dissenyades, no? I va dir això, i a continuació va a avançar una sèrie de mesures concretes que la Unió Europea està, la Comissió Europea, perdó, està treballant amb elles per, recomanar-les als governs. Per exemple, baixar l'IVA de les plaques solars i de les bombes de calor, o bé tancar edificis públics si no són necessaris, mentre no siguin necessaris. És a dir, per una banda, paraules diàfanament clares, que el pitjor està per venir, que això lligaria amb el que vostè deia de el que va dir el Fons Monetari Internacional en el darrer informe, i per altra banda, mesures molt concretes en noms i cognoms. Jo sincerament, independentment de les notícies que vinguin del Golf Pèrsic, d'Hormuz i d'Iran, això em preocupa molt. Clar, una situació econòmica límit. Què vol dir una situació econòmica límit?
Al fons, en l'escenari més greu, el que preveu és una inflació que es dispararia al 6%.
Sí, una inflació del 6% podria significar a Espanya una inflació del 9%, perfectament podia significar. Clar, aquesta situació és una situació que no mancarà en articles. És a dir, jo crec que aquesta situació no portarà, com a l'any 73, a que no hi havia benzina o no hi havia petroli, que és el que passava l'any 73 o el 79, sobretot el 73. Ara, jo crec que sí que hi haurà oferta bueno, no només de petroli, de gas, de fertilitzants, de sofre, d'heli, de fosfats, que són imprescindibles per a la indústria, però a uns preus disparats. Amb la qual cosa, s'entrarà en una dinàmica de destrucció de demanda. Per què? Perquè la demanda no podrà assolir aquests preus. I això implicarà, evidentment, una caiguda del producte interior brut i del creixement. I entrarem en aquesta possibilitat d'estanflació que ja s'està dibuixant. Clar, això és una situació límit. Clar, és que el concepte de situació límit és molt elàstic. Evidentment serà una situació molt, molt complicada, que tindrà també impacte sobre el turisme, etcètera, etcètera.
Un dels aspectes rellevants també és el petroli. Connectem amb la redacció del matí. Lara García, bon dia.
Hola, bon dia.
Com cotitza aquesta hora?
Doncs mira, la possibilitat d'un nou fracàs de converses de pau sembla que torna a disparar el preu del cru. Aquesta hora el preu del petroli de Brent, que és el de referència a Europa, se situa en $95 al barril. Ha pujat un 5% aquesta matinada. En alguns moments, fins i tot aquest matí, hem vist com fregava els $96, i això són $4 més que divendres. I aquesta remuntada del petroli afecta, com ja hem anat veient aquestes setmanes, a les borses. Les borses europees, que han obert fa uns minuts, doncs ara mateix estan totes en vermell. El DAX, que és l'Alemanya, és la que més cau, i ara mateix cau un 1,35%, i l'IBEX, l'europea i l'espanyola, un 1% cau ara mateix.
I també, Lara, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l'AIREF, també ha fet les seves previsions de l'economia espanyola. Què és el que ha dit?
Doncs mira, l'autoritat fiscal ha ajustat lleugerament a la baixa les seves previsions per l'economia espanyola, situa l'avenç del PIB en el 2,3%. Això és una dècima menys del que havia dit anteriorment fa uns mesos. També ha elevat les previsions de creixement de la inflació, que creixeria, segons aquest organisme, un 3,2% aquest any, i també escalaria el que és el dèficit fiscal, fins un 2,5%.
David.
Sí, totes aquestes previsions fan basarda, no? Perquè dibuixen un horitzó molt complicat. Però vaja, tot això està en el marc de la incertesa. Tota la cotització del barril de petroli des de fa un mes i mig està fent dents de serra permanentment a cop de titulars de tuit del Trump, etcètera. No? En el balanç d'això, crec que, i avui està en plena incertesa, és si això entrarà en un carril, diguéssim, no bèl·lic i de no dic de solució perquè seria massa optimisme,
diplomàcia, sí,
però amb un camí, diguéssim, diplomàtic, o seguirà estant i provocant aquesta situació de crisi que és evident, no? Jo crec que una de les coses pitjors que té aquesta guerra és seguir-la a través del que diu el Donald Trump. Jo crec que això, que el món ho està fent perquè ho fa, però això és nefast perquè estàs en mans d'una persona que no manté cap tipus de coherència. Ara, per exemple, estem en un escenari que és estratègicament molt paradoxal, eh? És a dir, per desbloquejar l'estret d'Hormuz, bloqueja l'estret d'Hormuz, no? I doncs això com es menja, no? És a dir, això... com es menja, no? Fa quatre dies demanava una coalició internacional per desbloquejar l'estret d'Hormuz. Fa tres dies explicava que això se li havia dit l'estret Trump i que li semblava un gran negoci que es podria establir amb el cobrament pel pas allà. Segurament quan deia això pensava en alguna cosa pròpia o propera, però estem en un sense sentit, no? Aquí el que cal veure és si arribem a un carril diplomàtic o anem a un escenari molt pitjor, de guerra oberta i a tot drap, o estem en un estancament com el que estem ara, no?
Pau.
Sí, sobre el que comentava el Santiago Niño Becerra. A veure, jo crec que hi ha una contradicció entre el que va dir en Washington i la realitat econòmica que ja es comença a copsar en el preu de béns que són, a més estratègics, no? O sigui, Trump i la seva gent
va dient que la guerra és temporal, que el petroli baixarà i que serà un problema menor. Això bàsicament és per tenir domesticades les borses, que de fet estan infladíssimes. Sembla que no... els inversors passen olímpicament de la situació, en certa manera, després dels sotracs de les últimes setmanes. Però vaja, la realitat és la que és, i és impepinable, que és que l'estat d'Ormuz porta més de 40 dies pràcticament tancat, no tancat del tot, i a Àsia hem vist alguns països on ja hi ha racionaments energètics, tenim la crisi de fertilitzants, que també hem comentat algun dia, i també d'heli, molt important per la construcció de semiconductors, etc. I per tant estem davant d'un dels xocs energètics més importants de la història. Fins i tot si hi hagués pau demà, els danys estructurals ja estan fets i estic segur que vindran mesos de menys creixement i més inflació, a més, amb uns bancs centrals amb menys marge per actuar, perquè ja sabem que són víctimes d'aquesta ortodoxia que els diu que bàsicament la inflació se soluciona augmentant els tipus d'interès, quan en realitat la inflació que patim no és monetària, sinó que és de l'economia real i, per tant, no solucionarà absolutament res. Així que, no sé, a mi em costa veure un escenari que no sigui un escenari bastant apocalíptic. L'única cosa que d'alguna manera genera certa esperança és això, no?, que en certa manera aquesta hegemonia dels Estats Units sembla que està desfent-se, i un dels indicadors que ens porta a pensar que és així és que els bancs centrals estan venent deute americà a punta pala per comprar or, i que el dòlar està perdent pes com a moneda de reserva, per tant que estem en una fase de pèrdua d'hegemonia efectivament dels Estats Units, però mentre aquesta hegemonia com a mínim militar no disminueixi substancialment, doncs el patiment per l'economia, per les nostres butxaques, serà duríssim, i per la població iraniana també.
Clar, però mentrestant, què és el que fem? Perquè, clar, mentrestant Europa va fent cosa, o sigui, el govern espanyol ha pres mesures, però tot això sempre diem, professor Santiago Núñez Cerra, que això no soluciona el problema, no?, i que a mig termini tornarem a estar igual. Ara, per exemple, hi ha alguns països que plantegen el teletreball un dia a la setmana. Tot això ho hauríem de començar a revisar, aplicar a Espanya, veient la previsió?
Bueno, a veure, Espanya ha arribat a aquesta situació que afecta a tothom, evidentment, amb un problema, i és que té un nivell de deute molt elevada, deute públic molt, molt elevada, molt elevat, i per altra banda, un dèficit que no acaba de baixar. Això per una banda. En segon lloc, Espanya ja havia fet uns compromisos de despesa en armament, que evidentment, hagi pressupost o no, això es tindrà de fer, això restarà recursos per a altres coses. I per altra banda, aquestes mesures, que algunes són del propi govern espanyol, com baixar el preu del transport, i altres són recomanacions de Brussel·les, pues clar, això costa diners. Això per una banda. En segon lloc està com es concedeixen aquests ajuts o aquests suports, no?, per la població. Jo estic totalment en contra dels... Totalment, I ja ho hem parlat altres vegades, totalment en contra de les subvencions i els ajuts indiscriminats. Jo crec que els ajuts s'han de fer, sí, però han de ser ajuts directes a sectors concrets, com per exemple el transport, i les subvencions i els ajuts han de tenir noms i cognoms. El que no es pot tolerar, jo crec que, des d'una perspectiva de racionalitat i de lògica econòmica, és una davallada la fiscalitat dels combustibles a nivell lineal, un tipus café para todos. Jo crec que és un error, perquè, com ha dit la mateixa AIREF, això està ajudant sobretot a les rentes més altes. I això és un error garrafal. Bueno, la situació d'Espanya jo crec que és delicada. És delicada perquè es barregen una sèrie de coses, una sèrie d'ingressos que no estan clars. Per exemple, el tema del turisme. És a dir, hi ha una teoria que diu que Espanya aquest any tindrà rècord de rècord de rècords d'arribada de turistes, perquè molts turistes que anaven a la zona, ja només a l'Orient Mitjà, a la zona de l'Orient Mitjà, inclús Turquia, etc, pues vindran a Espanya. Bueno, hi ha una altra teoria que diu que, bueno, que hi ha molts europeus, sobretot, que pensaran on van, perquè, clar, evidentment, si la situació econòmica no està molt clara i els preus pugen, es pensaran molt bé on gasten i quan gasten, no? És a dir, jo crec que, sota el meu punt de vista, el govern tindria de ser... El govern, no només el govern de Madrid, en general, tots els governs de les regions, de les comunitats autònomes, tindrien de ser més cautos en el missatge que donen. És a dir, que jo per això deia abans el que deia, no? Situació límit. Bueno, això és que és molt elàstic, no? Però que, evidentment, tindrem problemes i que, no sé, avui mateix fa una estona he llegit un article en un diari nacional de que Espanya, bueno, pues, va requete bien i que, bueno, i que és la millor d'Europa, no? La millor economia d'Europa. Cuidado amb això, eh?
Afra.
Sí, jo li volia preguntar precisament per les mesures que s'han plantejat i que han estat aprovades en el marc de les cambres i de la cambra. En aquest cas, perquè la Comissió Europea ha advertit a Espanya que la rebaixa de l'IVA sobre la gasolina i el dièsel incompleix directament amb normativa europea. Llavors, no sé si és que Europa ha canviat de terci, és una Europa molt diferent a la que vam poder veure i viure i sofrir l'any 2012, o és que la nostra Espanya és una Espanya que, intentant acomplir acords necessaris, només faltaria, s'està allunyant en les línies d'actuació que tota l'economia reconeix, que és que quan un bé és escàs no es pot fomentar a més, com és el cas, el seu consum, i que a més la rebaixa de l'IVA és generalitzada, és transversal, i a qui més ajuda en aquest cas és a qui menys la necessita.
Sí, a veure, jo crec que el missatge de la Comissió Europea davant d'aquesta situació és diferent del missatge de la Comissió Europea durant la Covid, això per descomptat, i amb el conflicte d'Ucraïna, quan va esclatar el conflicte d'Ucraïna. Primer, perquè el conflicte d'Ucraïna és molt més local, està molt més localitzat. Aquest conflicte és molt més general. Per exemple, per a l'estret d'Hormuz és que només es parla del petroli, però és que per a l'estret d'Hormuz passa el 35% dels fertilitzants del món.
Sí.
Jo crec que la Comissió Europea aquesta vegada ha canviat el missatge. Per exemple, la Comissió Europea sí que és partidària de baixar la imposició sobre l'electricitat, sí que és partidària, i inclús diu que s'ha d'anar a un procés d'electrificació clar, i apostar per això, però no és partidària de baixar la fiscalitat sobre els combustibles. Precisament per això que vostè apuntava, no? Entre altres raons, perquè això força va a favor de consumir un producte que és escàs, no? Per exemple, que abans he comentat, no? Tancament d'edificis públics. Això és una recomanació de la Comissió Europea. Mai havia dit això. La Comissió Europea ha dit algo semblant a això. I és molt lògic que ho digui, perquè, evidentment, el consum d'electricitat baixarà, no? Jo crec que sí, que el missatge de la Comissió Europea ha baixat perquè la situació econòmica dels països membres de la Unió Europea és, jo crec que és molt pitjor, o bastant pitjor, de la que era l'any 2022.
David.
Doncs amablement discreparé una mica de la tendència. Crec que la rebaixa fiscal és la mesura correcta en aquests moments. La variable temps demostrarà si això és sostenible o no sostenible, però ho és precisament per una cosa que deia el Pau. No tenim un procés inflacionari per un problema econòmic estructural de sobrecalentament de la demanda per sobre l'oferta, que és el que aconsella les polítiques de pujades d'interès. No és aquest el cas. Estem patint un xoc sobre una matèria prima transversal i, per tant, que a més no sabem la llargada per un tema artificial, que és una guerra, no per una tendència econòmica, i, per tant, absorbir aquesta inflació amb una baixada de la fiscalitat em sembla absolutament encertat, tenint en compte que tots aquests productes, els energètics, els hidrocarburs, etc., estan dopats amb una fiscalitat superior de més del 50%. El preu de tots aquests productes normalment és un 50% d'impostos. Per tant, la manera més ràpida, com sempre, no és les ajudes i les subvencions que comporten un procés burocràtic i una tardança, sinó el ràpid, immediat i correcte és baixar els impostos per absorbir una part d'aquesta inflació. Crec que en aquest sentit crec que això és així. La Unió Europea gesticula. La Unió Europea es demostra amb tantes altres coses que el seu és la gesticulació i poca eficàcia, no? És com quan fa uns mesos que començaven a haver-hi tots els problemes d'Ucraïna i la por que s'extengués al nord d'Europa, doncs la gran idea de la Unió Europea va ser recomanar el kit de supervivència al personal, no? Doncs, bueno, doncs una mica això.
Santiago Niño Becerra, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
Molt bé, d'acord, bon dia.
Són 3:15. Farem una pausa i parlarem de Sílvia Orriols, perquè entre independents i representants electes d'Esquerra i Junts ja ha captat 10 representants més actualment municipals. Per tant, Sílvia Orriols, que tot i que va tenir la representació que va tenir les últimes municipals, doncs ara, si féssim el recompte, en tindria uns quants més perquè ha anat captant gent d'altres partits. Ho expliquem després de la publicitat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
Aquest Sant Jordi, el drac ja no menja persones. Devora llibres. I treu foc? Res de foc. El nostre drac treu flames d'amor. Perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer, troba't amb els teus i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
increïble.
Platòric.
Navius.
Eh?
L'oferta a dir, estalvia amb els navius.
Aquesta setmana, 2,99 als 300 grams, un 31% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3Cat en viu. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Deixaries abans la música o la parella?
Vinga, adéu.
Uau!
Dani Mateo.
És un moment horrorós quan, en una conversa, descobreixes que el cunyat ets tu.
Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet.
Torna a l'eclipsi. Històries reals i emocions autèntiques.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9:48, en David Madí, en Pau Llong, en Montserrat Rebrera i Afra Blanco. Us ho explicàvem aquest matí, avui a les notícies. Aliança Catalana amplia el nombre de regidors fitxant trànsfugues d'altres partits. Dit d'una altra manera, entre independents i representants electes d'Esquerra i Junts, ha passat de 8 a 18 representants municipals. La líder del partit, Sílvia Rigols, en treia pit.
De les noves incorporacions que hem anat doncs, admetent dins la nostra formació política, estem captant patriotes que s'uneixen per defensar conjuntament aquest projecte.
Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Què és el que motiva aquests canvis de partit? Ideologia, és una oportunitat, són conflictes interns, què ha passat?
Doncs, d'entrada, un partit en creixement, o com a mínim això és el que diuen les enquestes. Un partit que les enquestes, recordem l'últim CEO, el situava sobre els 20 diputats. Per tant, és un creixement molt important multiplicar per 10 els que té ara. Això fa que molts càrrecs municipals, que fins ara estaven en un lloc baix de la llista o que són llistes independents, busquen un paraigües o una sortida que es pugui cobrir més allà de sintonies ideològiques que segur que, com a mínim, en molts dels casos també hi són. I aquí juga un altre interès, el d'Aliança Catalana. Aliança Catalana se la juga i molt en aquestes properes municipals. Falta poc més d'un any per aquestes eleccions i segurament tornaran a ser una catapulta, un trampolí que pugui consolidar el seu espai al Parlament. Segurament els resultats al Parlament ser bons sense uns bons resultats abans en unes eleccions municipals, això és molt difícil. I, per tant, això ha fet que hi hagi hagut un fitxatge de 11 càrrecs que ara mateix són ajuntaments, que s'han presentat per altres llistes i que molts d'ells provenen de llistes independents. Aquí el cas més paradigmàtic és, per exemple, el de Berga, la candidata d'un grup independent. Serà ara, ho va anunciar la setmana passada des del Parlament, la candidata d'Aliança Catalana a les municipals a la capital del Berguedà, però també hi ha càrrecs d'Esquerra Republicana en actiu, per exemple, a Mera, Sant Feliu de Buixalleu, això és a la Selva, i també a Vilaverd, a la Conca de Barberà, i també de Junts. En aquest cas, l'exnúmero 2 de Junts, Amposta, ja exerceix de regidor d'Aliança Amposta i serà el candidat d'aquesta formació a les properes municipals. I també a Santpedor, que si ho recordeu, amb molt d'en Renou, va córrer la llista i el regidor que li tocava, que era una posició molt avall, milita Aliança Catalana i, per tant, representa de facto, tot i ser no adscrit, el partit de Sílvia Orriols en aquest Ajuntament del Bages.
Clar, aquí la gran pregunta sempre que ens hem fet és quants vots rascarà de Junts d'Aliança, però aquí veiem també que hi ha altres partits com Esquerra Republicana que pot també rascar vots. Per tant, no sé la capacitat que tindrà de captar vots d'altres partits.
Aquesta és una pregunta molt clau, Ricard, perquè explicarà en bona part quin és el creixement d'Aliança Catalana. Si ens tornem a remuntar, remetre aquest últim CEO de fa uns mesos, veiem que Aliança Catalana creixia bàsicament per dos punts, que era pel votant que havia optat per la papereta de Junts amb uns altres comicis i també per l'abstenció. Però alerta, creixia també, i en percentatges força significatius, d'altres formacions. D'Esquerra Republicana, és veritat que amb diferència percentual destacada amb Junts i també amb l'abstenció, i també del PP i Vox, d'on t'agafava vot. Recordem, per exemple, aquesta mateixa enquesta deia que gran part del votant d'Aliança Catalana és un votant que es declara no independentista. Per tant, per aquestes formacions de dreta i d'extrema dreta també té camp per córrer. I segurament el que pugui fer a les municipals posar la xarxa, tenir impuls a partir de bons resultats d'ajuntaments, és el que la pot impulsar també uns bons resultats al Parlament. I aquí el cas és Ripoll, és claríssim.
I aquí hem de veure, Maiol Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com aquests partits reaccionen a això? És a dir, si enduriran o no el seu discurs, per exemple, per intentar que no hi hagi aquests vots trànsfugues o regidors trànsfugues d'un partit a un altre.
De moment hem vist una realitat que és un dels grans triomfs de l'extrema dreta, que és que al Parlament l'agenda d'Aliança Catalana ja s'hi ha imposat. Es parla molt de seguretat, es parla molt d'immigració. De fet, també es parla de l'islam. És una de les grans batalles que té Aliança Catalana i, de fet, la majoria de propostes que planteja Aliança Catalana al Parlament tenen a veure amb aquesta agenda i no tant l'agenda independentista, que és com es va presentar al principi. I hem vist a Junts per Catalunya que enduria o aclaria el seu missatge respecte a aquests temes i Esquerra Republicana que el que ha optat és anar cap a la banda contrària també en aquesta batalla pel vot independentista que tenen entre ara els tres partits.
Com ho llegeixes tot plegat? Montserrat Nebrera.
Mira, ara, abans parlàvem de la cimera de la pau, de la dignitat humana, de no sé què, no? I tu li preguntaves, bueno, i els problemes de la gent com es resolen? I bla, 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 no? Sí. Què és el que normalment es fa quan la gent es reuneix a pensar, com nosaltres ens reuníem a la universitat, a la cafeteria, i arreglàvem el món amb tres teories, no? Les tres teories s'enfronten directament amb una realitat quotidiana que en algunes parts del territori fan que qualsevol discurs que té a veure amb la dignitat humana quedi en segon pla. I tu diràs, bueno, que la gent s'ha tornat boja o que han aconseguit aquesta gent que els hi mengin el coco i puguin comprar un discurs absolutament inhumà, perquè té una base que qualsevol persona, per exemple, el propi papa, no, n'ha fet alguna reflexió sobre aquest tema, hauria de condemnar. Però la realitat és la que és. I aleshores, quan a la gent li posen, per posar l'exemple de l'independentisme de Sílvia Orriols, que ho ha dit més d'una vegada, que fa aquest discurs abrandat sobre la independència, del, que no som colons i que hauríem de treure els colons d'aquí i que hauria de ser, això hauria de ser un estat independent, en realitat, la gent que els vota, aquesta cosa, no és que no siguin independentistes o ho siguin, és que és una qüestió secundària respecte de la principal. Aleshores, què és el que li passa a la població? Que, enfrontada en el territori a problemes, poder identifiquen malament, no dic que sigui correcta la seva interpretació de la realitat econòmica o de la realitat de la competència pels recursos, m'és igual si ho és o no, però és el que perceben. I, per tant, el ninxo que això atorga a un partit com aquest és transversal, perquè aquests problemes els viuen persones de manera transversal. I els altres, la dignitat humana i la independència i no sé quantes coses més que en la teoria serien molt importants, poèticament serien molt importants per la gent, queden posposades. Alguna serà raonable que les posin al darrere o no? No estic dient, no estic jutjant el moviment. El que sí sé és que davant de cimeres que per parler es reuneixen 5.500, van dir, bueno, que no sé qui ha pagat aquesta festa, però m'agradaria saber-ho, doncs davant d'això hi ha un partit que mica en mica va agafant d'un d'aquí i un d'allà,
sí, sí,
perquè la gent li diu per exemple, que estan farts.
Lligat amb això, aquest cap de setmana parlava amb una persona i deia, jo estic fart de tot, ja no votaré, no? Una persona ja gran, que ha lluitat molt des de molts àmbits, i clar, li deia, dic, clar, tot, aquesta renúncia al vot és perquè no tens fills, vull dir, perquè no penses en el futur dels teus fills, vull dir que ja no... I llavors, quan li fas aquesta pregunta, ja es recol·locava, no?, diguéssim, perquè ja no mira el futur, no? I si no mires el futur, no... És que el vot, la democràcia, és una cosa molt, molt important, que ha costat molt d'aconseguir, David.
I tant.
Bé, jo crec que un parell de coses una mica discrepant. Ara, primer, de fet, que hagin passat de 8 a 18 regidors és absolutament irrelevant. De fet, és un balanç absolutament pobre amb un partit que té unes expectatives a l'alça que multiplica per moltíssim les seves expectatives. Val? I en el mercat municipal, fer aquest creixement doncs és molt irrelevant a qualsevol cas els pesqui dels qui els pesqui. I és evident que per Aliança Catalana, en el seu cicle de creixement, les municipals no són el seu millor vector. Perquè unes municipals requereix estructura de partit, requereix història, requereix coneixement dels problemes locals, i els partits nous és el que més els hi costa penetrar. I Aliança Catalana crec que no serà això, i tampoc serà significatiu pel que hi representarà després el seu salt en el cicle electoral del Parlament de Catalunya. Hi ha una cosa... que s'ha de tenir en compte per entendre el creixement de l'Aliança Catalana i no és en paràmetres ideològics. En l'últim CEO, una de les coses més sorprenents que es plantejaven era l'autoubicació dels votants de l'Aliança Catalana. Del 0 al 10, situïs vostè, entre el 0 extrema esquerra, 10 extrema dreta, situïs. Els votants de Vox s'autosituen, és l'autopercepció, és el que jo em declaro que tinc, per tant, tendeixo a veure com jo tinc o com jo mateix em percebo. Els aliats i els de Vox es situen entre el 8 i el 9, el gruix entre el 8 i el 9. Que és clarament extrema dreta. Els d'Aliança, el gruix està entre el 4 i el 6. Aquesta, per mi, pels partits sobiranistes, és la dada que més els hauria de preocupar, perquè és evident que l'argument ideològic no és el principal que està gravitant amb tot això. El principal argument que està gravitant és el fracàs dels partits sobiranistes. Recordem que de l'últim cicle electoral els partits sobiranistes, de la seva punta al seu punt més baix, han perdut pràcticament el 50% de l'electorat en forma d'abstenció de càstig, majoritàriament, i l'abstenció de càstig és un vot...
Mitchell.
És un vot mòbil, és a dir, és un estadi circumstancial, s'acabarà movent. I el que indiquen les enquestes és que s'està movent. I una part, i això afectarà una mica tothom, ceteris paribus, si no canvien les coses. Per tant, jo diria, les dades aquestes municipals no són indicadores del que crec que pot venir després.
Pau.
Doncs estic bastant d'acord amb el que ha comentat el David en primera instància, no? Tampoc cal exagerar a nivell numèric el que suposa això en termes de la força municipalista d'Aliança. De fet, també evidencia una debilitat, que és que totes les noves formacions doncs, no tenen perfils competents. Si d'Aliança coneixem dues o tres persones del comitè de govern, diguem-ne, d'Aliança, l'Aragonès, etc., l'Areny, però tampoc li coneixem gaire més fusta a nivell polític. I llavors potser el que està passant, bàsicament, és que s'estan aprofitant de la professionalització de la política, d'aquells perfils de persones que, bàsicament, doncs, no tenen on dar-la i que, bàsicament, no estan allà o no estan enlloc i, per tant, si el seu partit no funciona, s'apuntarà a un altre. Per tant, també evidencia una debilitat de la política, que és aquesta professionalització fastigosa, que en el camp municipal encara es veu més que en l'àmbit parlamentari. En segon lloc, destacar, sí, aquesta idea, no?, trencar la idea d'Aliança com a partit sobiranista. Efectivament, el 60% del seu electorat, segons el CEO, o dels potencials votants, disculpeu, es situen a l'àmbit de l'unionisme,